Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Tretze minuts, ara ens vindria bé aquell epígraf al carnaval, al carnaval de Sitges o el que sigui. Encara que hi hagi carnaval, hi ha molta gent que treballa. I per què no pot deixar de treballar, encara que sigui carnaval? El nostre habitual temps de la DEC de cada 15 dies avui ens proposa la qüestió de la indústria del disseny. Fèiem també ara una petita matisació perquè vostès no veien disseny industrial. No, estem parlant sobretot del que seria disseny gràfic o treballs relacionats amb imatge empresarial, imatge gràfica, en definitiva, tots aquests àmbits. Saludem a la Susana. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com prova l'any?
Bé, molt bé.
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 Bé? O bé, bé molt?
Bé.
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 Bé. Encara ens pensàvem que diria, tot i que la DEC presenta la setmana que ve, si no tinc malentès, el dimarts que ve. Em sembla que és l'informe.
Correcte.
L'informe de, com es diu això, no recordo exactament el nom, però l'informe del balanç, per dir-ho així, econòmic, d'aquest,
de
conjuntura econòmica, ara, gràcies, dels darrers mesos, i per tant, molt probablement més d'un ho mirarà amb certa preocupació, perquè és molt probable que les xifres assenyalin allò que vostès ja saben. Això serà la setmana que ve, de ben segur que en parlarem. Saludem la Judit Antolín, dissenyadora. Judit, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Saludem a Josep Alcubé, a Xavier Pasqual.
Bon dia.
En Josep el teníem de l'empresa Clementina, i recordo de Mare Menys Xavier, i saludem a Santi Terraza i de Mèdia. Santi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Vostès ja ho coneixen amb un altre vessant, però el vessant professional, diguem-ne que també va bastant enrere en el temps. Judit, dissenyadora, autònoma?
Sí, treballo com a freelance. Sí.
Com va començar això?
Doncs ara fa un any que estic començat d'aquesta manera treballant autònoma. Havia treballat durant molts anys doncs, per altres estudis, també d'aquí la comarca i de Barcelona, de Gavà, i ara doncs vaig fer el pas a això, a començar a treballar doncs pel meu compte.
Per alguna raó especial?
Bueno, no, és una cosa, unes ganes que et van entrant, no? A poc a poc, quan vas, diguéssim, evolucionant, no? Professionalment, doncs tens aquest interès de veure el dia que pogués i, bueno, les coses et van portant, no? Una mica, fins que realment doncs vaig donar el pas.
Quan un parla amb una dissenyadora, està referint-se a un àmbit de treball molt ampli, a una certa especialització en determinades coses, o no?
Doncs jo treballo, diguéssim, el que és direcció d'art, que és bastant global, no? El que seria tot una mica campanya, no? A nivell global, i dins d'això doncs, treballen que és imatge de marca i logotips, i llavors tot el que és imatge corporativa d'empresa, temes de fulletons, catàlegs, anuncis, i també bastant el tema de pàgines web.
D'acord.
Que m'està final donant bastant projectes
bastant
al tema
projecte
de web. Sí.
En el fons, una ha de saber una mica de tot?
Sí.
Sí.
Jo crec que
ho dic per si a vegades la conjuntura, un voldria fer determinades coses i el context de treball, al final, més o menys, l'obliga a fer una miqueta de tot.
Sí, també a l'hora de donar resposta, no, amb els clients i els projectes, doncs, si coneixes els diferents àmbits, encara que després puguis treballar doncs, amb col·laboradors, en casos que necessitis suport més tècnic o així, doncs, però pots donar una resposta, no, global a allò que es necessiti en cada cas.
Què trobes a mancar d'un paraigües d'empresa i què no? Respecte a la teva feina anterior,
sí?
Què trobes a mancar, si és que trobes a mancar alguna cosa, i què hi has guanyat treballant de freelance?
A veure, el que he guanyat és el que jo buscava, no? El poder donar un treball més personal, poder fer això, un treball més personal i poder donar una resposta i encarregar-me des del nivell del que és el briefing i parlar-ho amb el client, llavors poder fer un concepte i a partir d'aquí doncs desenvolupar-lo, no?
Mm-hmm.
Quan treballes per un equip tot està molt més, com més, amb jerarquies, no?
D'acord.
I cadascun es dedica més a una part del procés.
Mm-hmm.
Aleshores, això és el que a mi m'interessava, poder tocar els diferents processos, no?
Més llibertat i més feina?
Sí, això, el que anava a dir de negatiu és això, no? Que t'has d'encarregar tu de tota la feina i hi ha moments doncs, que vas més saturat.
Mm-hmm.
Això és qüestió de temps, doncs, més endavant, si veus que necessites ajudants o això, doncs ja s'aniran plantejant, no?
Mm-hmm. Xavier, la vostra feina va més o menys per aquí?
Més o menys va...
I em sembla que la d'en Santi més o menys per aquí.
Sí.
Segurament amb algunes matisacions, però estem parlant en tres empreses que, en el fons, qui necessiti alguna qüestió relacionada amb imatge, les pot trucar cadascuna. En el vostre cas, Xavier, més o menys també, seguint aquest criteri?
Sí, de fet, bueno, nosaltres som, no som una persona sola, perquè som una empresa, som més, tot i que és una empresa petita. I de fet nosaltres, doncs bé, vam sorgir, suposo que és aquelles coses que durant el temps, perquè nosaltres ens coneixíem de fa molt de temps i cadascú treballava pel seu compte, i més o menys doncs cada un de nosaltres doncs dominava un cert aspecte de la feina, i llavors doncs un moment donat doncs bé, el mateix mercat i nosaltres mateixos ens vam retrobar i vam decidir doncs que amb el que feia cadascú doncs podíem donar un bon pack, un bon paquet doncs de serveis a les empreses.
Així que seria un procés a l'inrevés de la Judit. Ella havia participat en projectes d'empresa comuns, sí, i ara com a freelance, i vosaltres treballàveu d'alguna manera...
Sí, però pel que entenc, ella estava parlant potser d'una empresa més gran del que sí, nosaltres, sí, sí, i continuem tenint les avantatges.
Però vull dir que en el cas vostre, el procés en aquest cas ha estat, sí, tot, de persones que us coneixiu d'integració. Sí. D'acord. Sí. I a partir d'aquí, cadascú, diguem-ne, que s'ha especialitzat en un cert àmbit?
Sobre el paper, sí, perquè cadascú és responsable, diguem-ne, d'una part, no?, de l'empresa, per exemple, doncs jo m'encarrego sobretot del tema de presentacions d'empresa, etcètera, no? Però bé, el tamany de l'empresa, la dinàmica del dia a dia, doncs moltes vegades et fa doncs de que bé, hagis d'estar fent de tot, no? Vull dir, col·laborant doncs en projectes doncs que pugui estar en una àrea que teòricament sobre el paper no és la teva, però bé, a la vegada això és el que fa interessant la feina, no és cap problema, més aviat al contrari.
D'acord, quan sou a l'empresa?
A l'empresa ara som 5.
5. Suficients?
Depèn del dia.
Vaja.
La feina és molt oscil·lant, però sí, sí, sí.
Està molt gràfic això també, eh?
Sí, no, és que és evident, hi ha dies doncs, que t'has de quedar a treballar per la nit, i hi ha dies que són que pots dedicar-te doncs, a fer bé, a endreçar els calaixos.
D'acord, amb la Judit també li preguntaríem, suficient? De moment una persona...
Sí, no sé si es podia dir, de moment... Depèn dels dies, no? Perquè ara he estat, per exemple, amb la campanya de Carnaval i he estat el gener molt, molt ocupada, no? Però bé, és això, treus hores d'on sigui i són projectes puntuals els que s'han d'anar entregant.
Com dirien les àvies, però que no falti mai la feina,
ah,
oi? Encara,
sí,
encara
sí,
que
sí. D'això.
Santi, Dramèdia, quan neix?
Doncs, mira, és un cas similar al de la Judit. Jo vaig començar a casa meva amb un ordinador, amb un escàner i amb un telèfon, i amb la idea, doncs, això de funcionar de manera de freelance. Després doncs, vaig veure la possibilitat de fer un pas endavant i que deixés de ser una persona autònoma de freelance i que pogués constituir una agència pròpiament. I sempre ha estat a passos petits, és a dir, jo el que he tingut molt clar, que mai volia assumir riscos que no fossin controlats, i per tant allò de dir, doncs, bueno, anem a demanar un crèdit i fem un gran salt endavant, i de cop i volta doncs, contractem X persones i lloguem un gran espai. No, sempre ha estat a poc a poc. El primer despatx va ser molt petit, el segon va ser més gran, i el tercer doncs, ja és pròpiament doncs, unes condicions doncs, que creiem que són bastant còmodes. En aquests moments som 10 persones, i tot aquest procés doncs, això va néixer l'any 2000, doncs, bueno, aviat en farà 10 anys.
Com es dimensiona una empresa per arribar a aquell cert equilibri?
Sí, home, això sempre és mai en saps prou de dir, doncs, realment tens les necessitats, estàs cobrint totes les necessitats amb els recursos que tens, o a la inversa, és a dir, de vegades en necessitaries més recursos, o de vegades potser que fins i tot que te'n sobrin. És a dir, és trobar l'equilibri d'una manera, doncs, bueno, molt acurada. Jo sempre, la meva filosofia ha estat aquesta, la, com comentàvem, la del creixement que sigui controlat i pautat, i per tant, fas un pas endavant en el moment que veus que això ha de ser correspost, assumint lògicament que sempre hi ha d'haver uns riscos i unes apostes que has de fer. El que passa és que aquestes apostes que has de fer és més fàcil quan ja has fet ja uns quants passos endavant que no pas el primer. Jo recordo doncs, en el cas, quan ara explicava la Judit, que quan vaig decidir contractar la primera persona, estava jo sol i vaig decidir contractar la primera persona, que clar, havia de fer el que fins aleshores eren els guanys que jo tenia, de cop i volta, doncs, bueno, repartir-los perquè havien de sortir dels guanys que jo tenia. Això quan ja portes 5 és difícil, és diferent, que del 5è n'arribi el 6è i del 7è n'arribi el 8è. I després el que considerava molt injust és que les càrregues fiscals i laborals que hi havia sobre una persona, en aquest cas doncs, fossin les mateixes que hi havia doncs, sobre una empresa doncs, que tenia ja 100 treballadors. I això la veritat és que sempre que és, considero que és molt injust, i les poques facilitats i els pocs ajuts que des de l'administració s'aporten a les petites empreses, i especialment en el cas doncs, això, a les empreses unifamiliars, unipersonals,
sí, sí, sí,
o en el moment que fan el pas doncs, per tenir que això doncs, bueno, en el nostre camp es veu molt, però en altres sectors, com els, per exemple el sector comercial, doncs, també ho pateixen molt.
Anem a parlar una mica de números i després de la feina. Aquest és un sector, almenys des de fora, amb molta presència o amb molts professionals i amb, no sabem si amb una demanda que es pugui cobrir del tot. Ser autònom surt molt car, Judit. Anar per lliure surt molt car.
A veure, sí, se t'emporta una gran part de, dels ingressos que tinguis doncs, en pagar impostos, no? Només que pagar els autònoms i pagar els IVAs mensuals, això et porta, no sé, doncs gairebé potser se te'n va una tercera part, quasi dels ingressos. No?
Ho dic perquè suposo que un hi pensa, no? Quan decideixin
a partir... No, hi pensa sempre, però... Pas, igual que abans de crear una empresa, doncs has de fer càlculs, has d'anar a parlar amb gent, hi ha anar a gestoria, hi ha anar a assessorament i doncs, bueno, quan fas el pas i t'arrisques, saber amb què et pots trobar. No? No, tampoc s'ha de ser il·lus amb aquest tema, de només anar amb la il·lusió i no saber on et fiques. No?
D'acord.
De veritat que sí.
Aquest sí, però, que és un món en què hi ha molta gent que s'hi fica, no sé si dir, si per provar, o si fica també des de casa seva sense un mínim criteri empresarial, que si ara faig una feina per un, que si ara faig una feina per l'altre...
Sí, no? Hi ha molta gent doncs, que comença així sense acabar de plantejar-s'ho seriosament, no? Com... també de ser autònom com de ser empresa, no? Gent estudiant, doncs que fa feines i això, sí, i això doncs... Bueno, per tots és competència, però sí, clar, no tenim les mateixes obligacions, no? I els mateixos gastos.
En són conscients els clients d'això? Dic de la diferència que hi ha entre, bé, una persona que pugui fer una feina determinada o contractar un servei a una empresa, sigui una agència, una assessoria, sigui un dissenyador gràfic...
Nosaltres busquem clients que sí que tinguin clara aquesta diferència.
Ho valorin, clar.
Si no valoren això, probablement no sigui un client, em sembla molt prepotent dir això, no? Però si no valoren això, doncs d'aquesta mateixa manera probablement tampoc valoraran la teva feina. Llavors, ara en època de crisi dir això,
però... Preguntava per això, inclús quan els moments puguin ser difícils o...
D'altra banda, intrusisme suposo que hi ha en tots els sectors, vull dir que tampoc ha de ser una cosa especialment, doncs... greu en aquest, no? Però sí que està clar que projectes d'una doncs, determinada envergadura, diguem-ne que no, jo no crec que estiguin a l'abast doncs, d'una persona que es fica, doncs, aviam, si li agrada o no li agrada, si se'n surt o no se'n surt amb aquest negoci. Perquè les campanyes de comunicació normalment doncs, cobreixen molts aspectes. I, home, sí que és veritat que potser doncs, per una persona que té un comerç doncs, fer un catàleg o d'un folleto o una cosa que pot ser relativament senzill perquè algú s'hi atreveixi, no? Però coses de més entitat jo entenc que no... Vaja, la nostra preocupació no és aquesta. No.
Què és una campanya de comunicació i fins a quin punt les empreses creuen que una campanya de comunicació es pot ajudar en moltes coses? Si és que hi ha un concepte molt clar de l'ús que pot tenir.
Sí, molt de la dimensió de l'empresa. Perquè aquí doncs, separaríem del que és el comerç tradicional fins a, doncs, lògicament, les grans companyies doncs, que ho tenen tot pressupostat, diversificat i perfectament pautat de quins són els seus objectius doncs, a nivell de comunicació. Clar, nosaltres, el nostre gruix principal de feina doncs, no està a la comarca, sinó que està a Barcelona. La veritat és que si estem treballem a Sitges perquè som de Sitges i per la comoditat de poder anar a dinar a casa i poder anar de 5 minuts de casa a la feina, però el gruix principal és a Barcelona i avui en dia, doncs, gràcies a les... Això, per exemple, probablement uns anys enrere, quan dic uns anys enrere, doncs, potser 15 anys enrere, sense internet, hauria estat molt més difícil,
no?
Mantenir, perquè va ser els missatgers aleshores sí que assumien una feina, doncs vinga, sobres i CDs amunt i avall, i això, doncs, en aquests casos, doncs, vaja, si han de passar els túnels i tot plegat, seria bastant més costós. El que dèiem, això que depèn, que nosaltres tenim clients en què al començament d'any doncs, ja està absolutament tot pautat i pressupostat i aleshores en funció dels llançaments que van fent doncs, els anem programant les accions.
O sigui, des d'aquells clients que ja saben positivament o assumeixen com a un dels objectius de l'empresa doncs, una inversió en matèria de difusió publicitària fins a aquells que d'alguna forma se'ls ha de convèncer.
Sí, se'ls ha de convèncer
de la idoneïtat que pot tenir per ells.
O fins i tot simplement amb una conversa pràcticament informal de relació que tens amb ell i dir, oh, no, és que és un restaurant, per exemple. Doncs mira, ara m'he plantejat doncs, de promocionar aquest plat. I bé, i a partir d'aquesta conversa doncs, van sortint algunes idees i dir, home, doncs mira, d'això et podem fer accions ben puntuals. És a dir, el que cal tenir molt clar, i el que els clients i els propietaris o responsables de negoci han de tenir molt clar, que invertir en comunicació no necessàriament ha de ser invertir en grans quantitats de diners. Lògicament, doncs, com et deia, en funció de la dimensió, de la facturació, dels objectius, doncs, pot ser des d'una inversió relativament raonable i econòmica fins a, lògicament, grans pressupostos de gent, doncs, que campanyes que entren en televisió i que assoleixen, doncs, bueno, unes dimensions molt més grans. Però de vegades, doncs, això es poden fer, i ara amb el món d'internet encara més, perquè hi ha la possibilitat, doncs, això de poder arribar a tenir un impacte, doncs, que assegura que la inversió que has fet ha estat rentable.
D'acord. Amb una campanya n'hi ha prou? O més d'una de tenir clar que això de la inversió publicitària necessita una constància, una perseverància per obtenir resultats?
És important anar-la mantenint, i en moments com aquests, en moments de recessió i de crisi, que són precisament moments que, lògicament, sempre les empreses el primer que acostumen a pensar, doncs, de reduir o d'aturar són les partides de promoció, però precisament és el moment de les oportunitats. És a dir, en moments en què hi ha paràlisi o que hi ha recessió és quan es generen més oportunitats, i algunes empreses, doncs, ho saben i en són conscients, i en funció de les seves limitacions i lògicament sense assumir més riscos dels previstos, però que inverteixen en comunicació. Sí que és bo mantenir una línia constant, periòdica, i aleshores en funció dels llançaments importants, ja et dic, clar, depèn del tipus de negoci, que això és molt variable, doncs aleshores fer les grans apostes.
A una dissenyadora li pregunten si pot fer una imatge corporativa que vengui, que cridi l'atenció, què es demana? Si és que es demana alguna cosa, quan el client va i diu, mira, faci...
Demanar, no? Sí que et diuen les necessitats que tenen, però si més que demanar-te és concretament el que volen, doncs sempre es parla amb el client, no? I ets tu, almenys és el que jo més m'estic trobant, no? Tu que has d'anar traient la informació al client.
D'acord. Perquè no sempre hi ha una idea clara, Judit, del que es vol?
No, clar.
No. És a dir, en aquest cas el professional, diguem-ne, té aquella obligació o objectiu d'encarrilar més o menys els desitjos del client.
Sí, una mica d'informar, no?, de què és el que pot fer, què és el que necessita, perquè igual que el que estava parlant de les campanyes, no?, cada tipus de client també necessitarà que la seva imatge corporativa, doncs, s'enfoqui d'una manera o d'una altra, sigui més complexa o no. Hi ha gent, doncs, que potser necessitarà només la marca en si, les targetes i poqueta coseta més, i altra gent, doncs, que haurà de fer tota una imatge i vehicles, i, no sé, anuncis, no? Tot un llançament més ampli. Però és això que et comentava, que quan parles amb el client, doncs, sempre una mica li has d'anar traient i anar-li fent preguntes sobre el seu negoci i com ho veuen, i que una mica te'l vagin descrivint, i a partir d'allò tu fer una mica l'anàlisi i dir a veure què és el que necessiten i com ho podem enfocar i què és lo interessant a destacar d'aquella empresa perquè aquella imatge, com deies tu, doncs, sigui eficient i cridi l'atenció i tal, però dependrà molt, doncs, de cada empresa amb la que estiguis parlant.
Perquè sempre deu haver-hi aquell client que no ho ha fet mai, això, que no ha encarregat mai una imatge corporativa o una campanya, i per tant sigui novell i pugui dir, bé, és que he vist allò, he vist l'altre, m'agrada, no sé què, sí, però no sé exactament què.
Sí,
què,
però avui en dia la gent almenys ja comença a tenir una idea, encara que no ho hagi fet, és això, ja s'hi fixa molt.
Vols dir que he vist moltes coses,
sí, no? No és com abans, potser deies que el que era fer un logotip i no sabien el què, no? Ara, doncs, sí, la gent almenys ja té una mica aquesta cultura, encara que personalment, doncs, no ho hagin fet, potser perquè és una empresa nova o així, però ja saben el que s'ha d'anar fent, no? Partint d'una imatge d'empresa, això.
Hi ha unes certes modes, també, en aquest món?
Modes, a nivell estètic?
Sí, a nivell estètic, sí.
Jo crec que no s'han de seguir modes.
D'acord, però...
Perquè llavors és quan les coses caduquen.
A veure les aigles, suposo, no?
Sí, bueno, sí que n'hi ha les típiques tendències, no?
Això mateix,
sent que segueix uns tipus d'estil, això. Però, bueno, llavors això són coses molt de temporada, no? I potser això ho pot seguir més... que dic que no cal seguir-les, no? Però per un anunci o algo que és molt de temporada. Però quan crees, quan parlem d'un logotip, una imatge corporativa, ha de ser algo atemporal, i que defineixi molt bé aquella empresa, sense seguir les modes. Ha de parlar de tu, no?, d'aquella empresa en concret.
Difícil l'abstracció aquesta, eh?
Sí, sí, sí.
Però suposo que és el repte del dissenyador, no?
Sí, és molt conceptual i has de parlar molt amb el mínim, no?
Una presentació...
Vull dir, tan sols s'ha de mirar les grans empreses realment que fa molts anys que tenen logotips, doncs... És a dir, malament una empresa s'ha de canviar el seu logotip constantment, perquè vull dir, o és que l'empresa no funciona i li volen donar un altre aire, o és que el logotip no va ser, diguem-ne, acertat. I qui diu el logotip, bé, l'eslògan el canvien més sovint, però, però vull dir, costa veure canvis de logotips, perquè en el seu dia doncs, se suposa que el van fer professionals doncs, que sabien el que feien, i van fer doncs, una cosa, doncs, com ella deia, no? Que va, pot perdurar en el temps sense semblar una cosa doncs, doncs massa caduca. De fet, vaja, sota el nostre punt de vista, és un dels problemes a vegades que es veu genèricament sí. en el món del disseny, que la gent vol ser massa esclava de l'estètica, sense pensar doncs, a vegades en el fons de la cosa, és a dir, per què ha de servir doncs, allò que jo estic fent, i som massa esclaus doncs, a vegades de, del tema de la pura estètica, no? Doncs de seguir una teòrica tendència que ara se segueix, perquè ara és més bonic fer-ho així.
Però un bon disseny és intemporal. Sí. Ens cridava bastant l'atenció quan, quan en Santi també esmentava les pàgines d'internet, tenim la sensació això, el bon disseny d'un logotip és intemporal, i en canvi la pàgina d'internet dona aquella sensació que l'has d'anar canviant bastant sovint, si vols estar...
No té a veure.
No té a veure,
El que és la imatge corporativa...
Té a veure i no té a veure.
Té a veure i no té a veure,
Per exemple, la marca fins ara, perquè ara això també sí que està canviant les tendències, la marca més coneguda, la marca que ha impactat més al llarg de durant moltes dècades, que ha estat Coca-Cola, té un logotip fet des de, bueno, molt abans que existissin els ordinadors, que lògicament s'ha anat adaptant, retocant, però el logo com a marca, que és a dir, la imatge de marca, doncs això, bueno, data, em sembla, gairebé 100 anys. Lògicament, després, la imatge que ha anat seguint aquesta marca, doncs es va adaptant als moments i a les tendències, i això doncs es veu tant en la gràfica com en els spots de televisió, com en qualsevol altre tipus d'acció que en puguin fer. I respecte a això que estaves comentant de que s'hi ha d'imparar més l'estètica o altres conceptes, clar, jo sempre poso com a exemple un cas que va ser molt evident, va ser una campanya que es va fer, sembla que era el Nadal del 97, que va fer una companyia de telefonia, i que era, vaja, segur que tots els oients se'n recorden, que era Hola, soy Edu, Feliz Navidad. Doncs després van fer un estudi, un post, entre diverses persones, i li van preguntar doncs, de qui era aquesta campanya, i va ser doncs, una campanya que va adquirir una notorietat total.
I ara ningú tothom... recorda la marca?
Ningú... No, és que això al cap...
No existeix,
al cap de només de 2 anys, de diferència, no encertaven amb la marca, és a dir, la gent va dir que era Telefònica quan va ser Airtel. I amb la qual cosa, doncs clar, aquella gent, aquella companyia, doncs van aconseguir una notorietat brutal, probablement una de les campanyes que ha tingut més notorietat, però després l'efectivitat, d'acord amb la rendibilitat i amb els possibles guanys que podia obtenir la seva empresa, doncs va ser un fracàs.
D'acord.
Bé, això de fet és un cas, és un cas clàssic, no? El que se'n diu, si tu t'anuncies com si fossis el líder i no ho ets, a qui beneficies és el líder.
És el líder.
En casos hi ha hagut, marques de vodka que beva vodka i es beneficiava, doncs, el que en aquell moment era el líder del sector de vodka, quan hi havia gent doncs, que has d'anunciar-te d'una doncs, altra manera, sabent en quin lloc estàs.
Però suposo que és molt normal que el client vagi a una empresa de publicitat dient, escolta, em faci mal, algú que impacti, que vingui, deu demanar tot allò demanable, perquè la inversió, òbviament, doni un rendiment.
Normal, no? Però és obligació nostra també dir si el que està demanant... Doncs...
Posar una certa mesura, vols dir, amb l'ambició?
No una mesura en l'ambició, vull dir, una direcció correcta en la despesa dels seus recursos, és a dir, perquè a vegades doncs, a nosaltres ens han demanat coses que no ens ha semblat que eren adients per aquell client en aquell moment, i això doncs, se n'ha parlat amb el client, etc. I llavors doncs, o s'ha fet o no s'ha fet, o s'ha redirigit a fer una altra cosa amb aquells recursos que li pogués ser més profitós.
Ara ens ho has posat molt bé. El client sempre té raó, té part de raó, té mitja raó, té... I què?
Home, depèn del dia.
Ah.
A veure.
El problema és el sempre.
El problema és el sempre, d'acord. No sempre té raó, això, ja. Donem per entès que aquesta és una frase feta.
De la mateixa manera que nosaltres no sempre tenim.
I també nosaltres ens podem equivocar, però de la mateixa manera que el client, doncs, també... És a dir, nosaltres si veiem una cosa que està molt clara, doncs, que... Bé, o almenys sota el nostre criteri, no? Ens sembla que és molt clara, que és un error, doncs li hem de dir. I això està clar. Ara... Si m'estàs dient que si el client sempre té raó quan parles de coses com jo vull aquesta feina per aquest dia, aquesta hora, doncs...
No cal dir.
Això, mira, doncs... no queda més remei.
Ho dic perquè, perquè a vegades heu dit coses...
Cliente,
més,
doncs...
A vegades heu dit coses més defensables que d'altres. Una dissenyadora, el client pot dir, home, ho vull dir d'aquesta manera o d'una altra, però difícilment li podrà...
Llavors dir... és això, no? Doncs s'ha de seguir, intentar seguir sempre els criteris que et puguin dir, però si veus que alguna cosa no pot funcionar o no pot ser d'aquella manera, no diràs que no, perquè no. Llavors tu sempre ho pots argumentar, no? Per això tenim els nostres coneixements
d'ofici,
no? Llavors, doncs, no és que no perquè li vulguis xafar la idea, sinó el perquè tu has vist perquè allò no pot funcionar i, en tot cas, potser fins i tot donar tu altres opcions, no?
Perquè
intentar donar solucions.
El que està clar és que això és una responsabilitat mútua, no?
Sí,
és a dir, el client contracta,
sí, hem de participar
però,
totes dues bandes.
Però aquesta no és allò de deixo tota la responsabilitat a l'empresa i després a veure què em presenta i li dic el que sigui, sinó que el procés sempre, a la mesura que sigui compartit, millor,
sí,
no?
Hi ha, home, hi ha clients
de
tot.
Hi ha bona comunicació, també, entre el client
i clients que esperen
l'agència.
Això, també.
Hi ha clients que esperen això?
Sí, de no dir-te res a ben que els hi portes. I llavors, a partir d'aquesta primera proposta,
sí,
doncs llavors començar
a, partir d'aquí,
a parlar,
llavors, sí,
no? Però vull dir, volen deixar-te una mica de llibertat, i en canvi d'altres, doncs, que diguen molt en curt, no? Que diuen això, vull dir, així, així, i no hi ha res a discutir. Vull dir, depèn també, doncs, del tamany de client, doncs, si algun client gros, doncs, que ja té estructurat els seus serveis de comunicació, ja té una persona que hi entén, això...
Diguem-ne, un vincle de contacte amb l'empresa. Treballeu per institucions? O això és un altre món, o això és una altra manera d'entendre les coses, o...
Sí, 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 nosaltres sí. Tot i que l'empresa privada és el gruix principal i, bueno, i volem que sigui així.
D'acord.
Però sí, 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 sí. Hi ha hagut èpoques de més dependència d'institucions, que passa que això és com tot. De vegades, doncs, entres, trobes un client i que potser hi has entrat per un tema concret i puntual, però que després, doncs, bueno, la relació s'ha anat enfortint i sense voler, fins i tot, doncs, s'ha anat, doncs, això, establint un canal permanent. Que el problema de les institucions, de les empreses privades també pot passar, que canviïn els responsables de màrqueting, de comunicació, o el director, i aleshores pot ser, doncs, que també canviïn els seus proveïdors, però en les institucions, en tant que estan sotmeses a canvis de control de govern, o canvis de govern, doncs això... probablement, doncs, també passa, i passa d'una manera més accentuada.
La institució té un cert criteri també quan demana les coses? Quan...
Depèn, hi ha de tot.
Hi ha de tot.
És que les generalitzacions...
No funcionen,
Sí. Home, en tot cas, se suposa que dins de la institució, doncs, hi ha uns responsables de departament que han de tenir uns criteris i unes idees clares. I el problema també és que de vegades en les institucions, doncs, tot està sotmès a un, si són institucions públiques,
sí,
parlant,
sí, sí.
Doncs, en últim cas, el responsable polític, i aleshores pot passar que el responsable polític no tingui els criteris, ni els coneixements, ni la capacitat com per arribar a decidir, doncs, quina és la millor línia de comunicació, no. Però, en canvi, doncs, amb això que estàvem dient abans, no? Que el client té raó, en aquest cas, doncs, bueno, el polític de torn pot arribar a dir no, és que això ha de ser així perquè... I probablement, doncs, això entra en contradicció amb el seu responsable de comunicació. Però, bueno, tu al cap i a la fi, doncs, ets un proveïdor i un dels dos et dirà què és el que s'ha de fer i, mira, tot té un límit.
D'acord. Amb institucions hi heu treballat?
No.
No.
No, bueno, però tenim un... És a dir, treballem amb alguna entitat financera grossa.
D'acord.
Que en aquest sentit, doncs, vull dir, entenc perfectament el que està dient. Vull dir,
podem... És a dir, aquesta certa jerarquització de la decisió final.
Però... Certa i absoluta. I absoluta. Depèn del tipus de projecte d'on t'ha d'arribar, doncs podem fer feines, doncs, perfectament acceptades amb els interlocutors, però quan passa, diguem-ne, un determinat nivell de decisió, doncs no s'accepta i s'ha de tornar a fer, doncs, perquè no era la idea, doncs, que es tenia. No?
D'acord, és a dir, us poden dir, a mi m'agrada, però a veure què diuen més amunt.
Exactament.
Exacte.
Sí.
D'acord. I a vegades el més amunt, doncs, no sempre coincideix amb, com deien, Santi, molt de més a baix.
No, és clar, com que no hi has parlat ni ho sabies, doncs no és...
D'acord, Judit, amb institucions hi has treballat?
Bueno, jo ara a nivell així de freelance el que he estat ara treballant, doncs, a la imatge de Carnaval de Vilanova, que això, doncs, molta gent pensa que es porta des de l'Ajuntament, i és una... la FAC, que es diu, que és com una agrupació de...
La Federació d'Associacions de Carnaval,
és? Federació pel Carnaval. És una agrupació de gent, doncs, que s'encarrega del Carnaval.
Has fet el cartell del Carnaval de Vilanova?
Sí, el cartell i, bueno...
Aquest cartell, aquest cartell calidoscòpic.
Sí, 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 ha sortit la setmana passada al diari Vilanova, això.
Es permetem el parèntesi, molt mal. Molt bé, molt ben trobat, molt ben trobat.
Gràcies. Doncs, dic, aquest potser ha sigut per ara el projecte doncs, més semblant a institucional, tot i que no ha sigut directament per part d'Ajuntament. No? Llavors la comunicació també és diferent.
Mm-hmm. Aquests projectes deuen portar també un cert, no sé si dir, una certa expectació, un cert morbo afegit, perquè un sap que està fent un treball que d'alguna manera serà jutjat de la forma més pública possible.
Sí, jo crec que és el que també té d'interessant i per això també els estudis els irà de treballar amb aquests temes institucionals, no? I també si treballes per temes de, doncs, de cultura, o així que també gràficament i això també donen una certa llibertat de treball, són treballs atractius a fer i a part això, no? Que et donen doncs, com una visibilitat a el que és més popular, no?
Mm-hmm.
O sigui, treballes per temes sí, del sí, poble sí. Això, i també i de cara a empreses també et dona a conèixer, no?
Mm-hmm. Compromet una mica això, sí, no? Saber que un està fent alguna cosa que després bé, serà penjat pels carrers, veurà tothom es veurà en cor de dir que li sembla
sí,
que li deixa de semblar,
sí, etcètera, però és interessant, és molt interessant també poder escoltar els comentaris i saber doncs, si allò després passarà, o sigui, perdurarà, perquè ser una cosa popular, no? Si la gent se'n recorda pels altres anys, mm-hmm. No? I també és un orgull fer una feina d'aquest tipus i que la gent en parli. Si algú parla malament, doncs en parlarà malament i s'ha d'acceptar, no? Però el que agrada és que la gent ho parli i això que ho vegi pel carrer i és una cosa que la gent li motiva, no? Mm-hmm. Aquests tipus de festes majors
d'acord.
I això.
Això en aquest cas va ser un encàrrec o va ser una pròpia proposta que va fer la Judit o li van encarregar?
No, va ser un encàrrec.
Va ser un encàrrec.
De federació. Cada any, doncs, últimament ho estan encarregant a dissenyadors.
Mm-hmm.
Sí, abans sí que s'havia fet més per concurs, més tema més obert, una mica el que comentàvem abans, doncs que potser tothom es podia presentar i tal, però últimament doncs, estan donant que és una campanya també molt, molt gran, de molta mm-hmm. feina, i comporta molts mesos, i té moltes aplicacions en mitjans i això, llavors ho estan encara anant a dissenyadors.
D'acord. A l'inici de la conversa comentàvem precisament que la tècnica, possibilitat que bé, que molts puguin accedir, diguem, aquestes noves tecnologies també del disseny. I en el cas d'internet, sobretot, el món de blogger i el món de la creació de pàgines, hem de suposar que permet una altra sortida, i no sé si moltes empreses pensen en aquesta eina com un recurs que d'una forma, diguem-ne, ràpida els permeti llançar determinades coses al mercat momentàniament i d'una forma reiterada. Sí. I pensen en això?
Home, en el cas dels blogs cada cop més, perquè et permet doncs, un manteniment i una actuació doncs, fàcil, autònoma, que fins i tot el mateix client doncs, se la pot arribar a fer amb uns coneixements mínims. Nosaltres hi treballem molt pel sector editorial i bueno, l'últim any doncs, una de les coses que més estem fent són blogs de llançaments de llibres, doncs, que són llibres doncs, que potser no tenen no van acompanyat d'un pressupost suficient per fer una web doncs, mm-hmm. que requereix una inversió molt més gran, però que en canvi per inversions més petites...
Per aquell objectiu determinat?
Exacte, doncs un blog, doncs, i que a més et permet fins i tot, que, sobretot en el cas d'un llançament d'un llibre, doncs, que durant les primeres setmanes o els primers mesos doncs, requereix continus canvis, d'anar incorporant cròniques, notícies, novetats, etc. Doncs això es permet fer doncs, amb una rapidesa i amb una immediatesa que altres formats de webs, amb flash o amb altres conceptes, doncs potser és més costós. I a més, no només amb el cas dels blogs, sinó de tenir altres els recursos també del vídeo, que el vídeo doncs, era un recurs publicitari que fa 4 o 5 anys semblava que estava esgotat, i ara doncs, ha renascut sobretot de la mà de YouTube i de totes les opcions possibles també que hi ha a internet i cada cop més. Doncs també es fan servir aquests serveis, aquests recursos.
Uh-huh. El client d'alguna forma es preocupa per si aquesta pàgina del llançament de determinat llibre quedarà perduda a la immensitat de tantes pàgines de les xarxes i quan algú la cerqui...
Clar,
suposo que aquest és el risc.
El que dèiem abans, que no n'hi ha prou amb les qüestions formals i de poder fer una pàgina molt maca si després aquesta pàgina la gent no la consulta, de poc li servirà al client. I aleshores és doncs, de saber-la posicionar doncs, a partir de totes les opcions i de recursos que hi ha, d'enllaços o de fer accions de màrqueting viral o el que convingui, per tal de que sigui vista.
Mm-hmm. Les empreses hi pensen, amb molts blogs, amb aquestes petites opcions també que proposa la xarxa?
Bé, jo crec que quan es fa un avenç com per exemple el tema de la web 2.0,
sí.
El blog, etc., el que jo crec que fa és consolidar l'anterior. I llavors el que ara jo crec que la gent sí que té molt clar que internet serveix i que les webs serveixen i que Però en el nostre cas...
Que s'ha de tenir, per dir-ho així, Xavier?
No només que s'ha de tenir. No, perquè que s'ha de tenir, jo crec que això ja era una cosa, és a dir, bueno, internet s'hi ha d'estar, s'hi ha d'estar.
S'hi ha d'estar.
Sí, no, no. No
s'hi ha d'estar, però depèn
de
quina manera.
Però... però vull dir, però t'ha de servir per alguna cosa, perquè si no és absurd, no?
Si ha d'estar, en condicions, vaja.
Correcte, s'ha d'estar en condicions. El tema dels blogs, doncs, és una, diguem-ne, és una eina que ajuda molt, doncs, a tenir un contacte, doncs, amb el client, no? Un contacte molt directe, etc, etc, però de moment pel nostre tipus d'empreses que treballem, doncs, requereix, doncs, una constància, doncs, de la gent de l'empresa d'estar-ho, diguem-ne, mantenint. Que de moment, doncs, nosaltres veiem que la gent encara es retrau una mica pels costos que suposa, doncs, d'estar allà, doncs,
pendent de,
bueno, del manteniment del blog, no? Encara s'estimen més, doncs, bé, fer, diguem-ne, estar uns quants, tecnològicament uns quants anys enrere i tenir el tema ben consolidat, el tema de la seva web, els seus catàlegs de productes en la web, que sí que és veritat que costen més d'actualitzar, etc, etc. Però fer la web, doncs, que tingui una bona imatge corporativa, és a dir, que compleixi amb els seus estàndards de la seva empresa. Un blog de moment encara el veuen com una cosa que no saben ben bé què els hi aportarà, una mica més desordenat, tot i que és evident, vull dir, els números canten. El tema dels blogs, doncs, és una cosa, doncs, que
va en ascens,
va,
no?
Ascens, el tema del Facebook, el tema de... Però n'hi ha alguns altres d'aquestes coses que semblava que havien de ser, no dic que siguin els blogs, que, vull dir, ara... Doncs, no sé, en els bars la gent no en parla, no? Second Life, per exemple, no sé si recordeu, sí. Però ara no en parla ningú d'això. Bé, no sé si va ser un gran negoci o no, però bé, nosaltres tenim clients que ens van dir, poseu un ull, aviam què. Vull dir, mireu, aviam si ens pot interessar, si no ens pot interessar, i la veritat, doncs, de moment no s'ha fet el salt.
Judit?
No, és curiós això que estava comentant de Second Life i aquestes propostes que van sortint, no? Que si amb temes de tecnologia i internet, doncs sempre hem d'estar informats i, sí,
de
i estar a l'última i saber a veure, què és el que ens interessa aplicar o no, però són coses que van evolucionant bastant ràpid, no? Però fins que no passa un temps no veus realment cap on van les coses i què és el que està funcionant, no? És una cosa que, per molt que tecnològicament o així estigui ben plantejat, depèn molt també del públic, no? De com respongui això. Per exemple, el tema dels blogs sí que està tenint molta acceptació, i el Facebook en cosa d'un any ha sigut també com una revolució, no?
I teniu alguna explicació? O per què?
Ui.
No, és que és això, depèn de la gent com ho accepti, no? I també temes de Facebook així va molt de boca
orella,
a boca, no? I sí... Jo crec que és molt difícil, bueno, això, no sé, hi haurà els gurus de temes de telecomunicacions,
no,
que potser sí, no?
Però les empreses
poder adivinar que... cap on va, no?
Sí, el que passa...
Sí,
són tendències que van evolucionant, però el que és bo també és saber-ne fer l'ús, perquè d'un ús abusiu i excessiu, doncs pot ser que després generi un efecte bumerang, no? I quan la gent abusa molt, per exemple, del Facebook, ara doncs és una eina de promoció i de comunicació.
És com una febrada, això, no?
Sí, però que les pròpies empreses, ja no només com un oci a nivell personal particular, sinó que les pròpies empreses. Però el que passa, si no en fan un ús correcte i un ús excessiu i abusiu, doncs se'ls hi pot generar en contra, també. Vull dir que saber trobar l'equilibri i fins a on pots arribar, també.
Sí, ara en certa manera s'ho prenen com si fos un videojoc, no? Vull dir, ara juguem molt, però després potser ens cansarem i ja... Bé, suposo que en la mesura en què bé, se li trobi, doncs, l'autoritat que la té, doncs, a més, vull dir, doncs, veurem si és consolida o no és consolida, però clar, per exemple, el tema Second Life, doncs, l'altre dia en parlàvem amb un client, però clar, ara és molt senzill, no? Un cop ja ha passat i es veu que bé, no és el que es pensava que seria, quan va sortir, això és perfecte perquè allà et veus amb la gent i parles i no sé què... I ara et diuen aquests mateixos que et deien això, però si ja no, què feies allà, si no hi havia res a fer, i anaves si tot era buit, i no sé què.
A les darreres eleccions generals hi va haver un candidat d'un partit d'àmbit estatal que va tenir pàgina Second Life i va anunciar un meeting, i va generar pàgines dels diaris prèvies, doncs, dient aquest candidat, doncs en parlarà Second Life. Doncs hi van estar només 80 persones en el meeting aquest virtual, però tenint en compte de tota la promoció que se n'havia fet a través dels mitjans de comunicació, doncs, home, va ser un fracàs total, no? Perquè I és per això el que estava comentant el Xavi, doncs, mm-hmm. com les tendències poden arribar o fins i tot com sobredimensionen també i que després no se li troba la utilitat que realment...
I segurament parlem d'àmbits diferents, no? No hi ha polític que no vulgui estar al Facebook o que cregui que ara hi ha d'estar, i en canvi segurament moltes empreses no cal ni que s'ho plantegin perquè és un àmbit d'actuació que no va amb, amb l'objectiu de l'empresa, no? És que no sé si tothom vol estar tot arreu o si forma part també de la feina de l'agència de comunicació de dir no,
bé, clar,
a vostè li correspon
estar aquí, són limitats,
i has de triar, no? D'acord. És a dir, de triar amb, d'acord amb el rendiment que un pugui treure de la presència en determinats mitjans, fins a quin punt ho pot perjudicar.
I amb l'ús de la imatge que li vols donar, també.
Home, és absurd estar al Facebook si no tens una web com Déu mana. On redirecciones la gent que està online perquè et vegin i et coneguin? Doncs el que no pots pretendre és el més modern del món, i llavors...
que un es dirigeixi cap a una web de, diguem-ne, sense mantenir o amb els continguts d'abans de...
Sí, d'aquella que surt el trianglet, disculpen, en obra.
Que encara n'hi ha, eh? Que encara n'hi ha, que suposo que això és...
Però el que passa que també els mitjans, com ara el, el Facebook, doncs també s'han de tenir en compte perquè també n'hi ha uns espais no de... de publicitat.
Mm-hmm.
Sí,
és
que hi ha moltes empreses que treballen online, botigues online, això, que tenen molts enllaços. O sigui, no està present com a una
usuari,
persona
per
de
dirigir,
Facebook,
sí.
però sí utilitzar doncs, les visites que tenen aquestes pàgines per fer la seva publicitat. No?
Sí, de fet
tot
és...
això s'ha de tindre en compte, totes les opcions sí. que es van obrint. No?
Mm-hmm.
Bé, és un dels temes doncs, que ara aquesta setmana passada em penso que... Bueno, ahir o avui el senyor del Facebook ha dit que es tirava enrere del tema dels drets de les imatges i bé, que ha sortit que il·limitadament els drets
doncs, avui
de les informacions
diaris, sí.
doncs, havien de ser de Facebook. Clar, això no ho vol perquè sí, aquest home, però aquesta informació li dona una oferta publicitària en el seu, a totes les empreses impressionant. Mira, perquè jo et puc segmentar tots els homes de tal edat que visquin aquí, que mengin això i que estiguin en el grup que els agrada les patates fregides, doncs amb aquests els hi pot fer una acció molt directa, però clar, com que et dono el client potencial, aquesta acció te la puc cobrar molt
bé,
cara
i ben cobrada.
Clar, però bé, aquí doncs, la gent sembla que s'ha rebel·lat no? una mica i de moment... Però bé, probablement sigui un globus sonda per veure com respirava la gent i després ho tornin a tirar en marxa. Jo imagino que vull dir, com que Facebook és una empresa i no una ONG, doncs mm-hmm. aniran a intentar exprimar doncs, tot el seu potencial, no?, en aquest mm-hmm. sentit.
10 i 54 minuts, estem en els minuts finals. El paper encara té molt de valor per una empresa?
Depèn de cada cas també, però sí, home, ara fa uns anys doncs, quan van començar els diaris online doncs, també molta gent havia predit doncs, que era, això era la desaparició del diari físic i el diari físic doncs, més o menys ha anat mantenint les vendes, el que no té, ara mateix són els mateixos ingressos per publicitat, però les vendes s'han anat mantenint i en canvi el que ha permès els diaris online doncs, que la gent s'informi doncs, o llegeixi més diaris que no pas del que feia doncs, el seu diari habitual o el seu diari tradicional. Ara també hi ha el debat igual amb els llibres sobre si els e-books, doncs això que nosaltres amb els diversos clients ho estem tractant, doncs, d'aquesta possible por doncs, que es generava sobre alguns editors, sobre si això acabaria amb el món del llibre. I la veritat és que els estudis que s'han fet des d'un punt de vista acadèmic perduren que no, diuen que en tot cas sabran complementar-se i sabran conviure, que hi ha una part que li restarà, sí, és obvi. Per tant, per un comercial doncs, que va visitar unes empreses determinats, de vegades li és imprescindible doncs, tenir un catàleg
mm-hmm.
o tenir qualsevol tipus de suport
físic
que el pugui ensenyar i que el pugui deixar. Que abans, si us en recordeu, doncs, va posar de moda el portal del CD.
Sí,
doncs, però, clar,
i tant.
La gent ja parteix de la base doncs, que l'ús que se'n fa després del CD... doncs, en tant que ja no el controles, doncs ja no saps realment si ja en fas ús, si el posen o no el posen.
D'acord. Per tant, això
és el que
ja
veuen
és un...
que l'interès... Sí. Per tant, el paper encara perviu. Ara bé, sí que hi ha una sèrie d'estratègies que abans utilitzaven les empreses que no cal ara fer-les en paper i que es poden fer sí. online doncs, des de bulletins, newsletters, segons quin tipus de publicacions
mm-hmm.
o segons quins tipus d'invitacions, algunes de les quals doncs, això es fan online o fins i tot es fan via PDF.
D'acord, no, per no sé, fer ha, tanta paper,
en
no?
En el cas de Sitges mateix, doncs, no sé, hi ha algunes discoteques, per exemple, doncs, que no fan els flyers i que simplement conviden a través del Facebook
uh-huh.
i fan les seves llistes. És a dir que això depèn molt de cada sector, de cada client, de cada cas, però que la, aquí el que és bo i el que és important és la multiplicitat de funcions que permet la nova comunicació, i aleshores és saber escollir en quin moment i en cada cas i en funció de les teves possibilitats i els teus recursos.
Això depèn també, òbviament, dels professionals que els diguin a l'empresa, us és millor fer això, us és millor fer una altra cosa, no?
Sí, 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 evidentment.
Des del punt de vista de l'ús del suport. Per una dissenyadora...
Sí, no, s'han de complementar, no? Depèn, és que ho ha explicat molt bé, depèn de l'ús que n'hagi de fer o de la... Sí, en cada moment doncs, es valorarà quin és el mitjà més adequat.
D'acord, aquí no val l'esperit...
Tots dos han de funcionar.
Aquí no val, encara que una sigui dissenyadora, l'esperit romàntic, no? Del paper i del...
No, bé, una cosa de ser molt caduc, molt poc perdurable, doncs és tonteria, no?
D'acord, d'acord. Sí.
No, i crec que el tema aquest del multimèdia i web i audiovisual també ens està obrint molts camps als dissenyadors, i tampoc hem d'estar interessats en que la cosa funcioni.
El tema està que el dissenyador, si deixa de fer en paper, doncs ho faci per l'altre medi, no? L'altre mitjà que es pugui fer servir, no? Trobar el substitutiu. I de fet, és el que hem de fer constantment les empreses, no? Si una cosa no va, doncs anar a buscar l'altra.
Cercar l'alternativa en qualsevol altre suport.
Cercar l'alternativa i fer-la nosaltres. Mm-hmm.
Susana, agenda de l'ADEC.
Molt ràpidament, fem un repàs a l'agenda d'actes de l'ADEC. El proper dimecres, dia 25 de febrer, fem una nova sessió del dimecres a l'ADEC. En aquest cas, parlarem dels nous models cap a la prevenció de riscos laborals. Es realitzarà a la 1 del migdia al ressort a la Fassina de Vilanova i la Geltrú. Uns dies després, el dimarts i el 10 de març, fem una sessió ADEC amb el títol El nou màrqueting electrònic. El ponent és el senyor Jesús Haro, director general de desenvolupament de negoci de Concentra. Es realitza, com he dit, el dia 10 de març a la seu social de l'ADEC de Vilanova i la Geltrú a les 7 de la tarda. I recordar que el divendres, dia 13 de març, acaba el període de presentació de propostes a les candidatures dels Premis ADEC. La informació d'agenda i de cursos, com sempre, totalment actualitzada a la web de l'ADEC, que recordem que són www.adec.cat.
Allà hi trobaran tota la informació. Xavier Pasqual, gràcies.
A vosaltres.
I Judit Alcobé, Judit, millor dit...
Antolín,
gràcies. Quin matí que porto. Santi Terraza, gràcies.
Gràcies.
En 5 minuts tornem. Temps pels llibres amb Rosana Lloc. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.